amb Hermínia Martí.
Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 34. És dissabte 5 de maig i passen doncs, uns 22 minutets del punt de les 12 del migdia. Avui comencem una mica amb retras perquè la qüestió s'ho val. L'Espluga està d'enhorabona perquè ja tenim, ja tenim pavelló públic, ja tenim les noves instal·lacions i és el que aquest matí heu estat escoltant amb els companys de la ràdio que ho han estat retransmitent. Doncs res, comencem inquiet i com sempre, tot i que comencem tard, ens agrada començar-ho amb un agraïment. Perquè ser agraïts, mira, ens fa sentir bé. I també fa sentir bé, creiem, a la persona que el rep. Doncs el nostre agraïment especial va per la formació permanent del Casal de l'Espluga, que aquests dies està celebrant els seus 40 anys d'història. Dones que fa 40 anys van voler irrompre en la societat espluguina a nivell cultural, d'activitats, no? Fent visible el paper de la dona. Doncs a totes elles, a totes aquestes dones valentes que van sortir de casa, felicitats i per molts anys doncs, aquesta formació permanent vagi evolucionant i ja no tingui potser el sentit inicial en aquest segle XXI. Normalitzar el que no és normal per a poder sobreviure. Així és la vida a voltes. No ens podem fer responsables de totes les injustícies que passen al món perquè no tenim tanta capacitat de resolució, però tampoc no podem obviar-les. Mirem guerres de la televisió i a voltes ja no ens afecta perquè hem après a posar-nos una cuirassa o el fet de veure-ho cada dia doncs fa que entri a ser normal a la nostra visió. També sabem que hi ha roba i marques, empreses que fabriquen amb les mans de nens petits, no? Aquesta explotació infantil. I què fem? Doncs intentem mirar en un altre lloc. També estem al segle XXI i la democràcia, com ja sabeu, doncs està desapareguda, perquè pensar diferent, doncs, a on ens du? Ens du a que tenim presos i tenim exiliats polítics. Bé, normalitzar el que no és normal per a poder sobreviure. Hem de ser solidaris, hem d'escollir una lluita i ajudar a que el món sigui un lloc on s'hi pugui viure una mica millor. Que passeu un feliç i bonic dissabte. I anem a repassar els continguts d'avui, que són, doncs bé, són les 11:25. Teníem previst que avui la Laura Poblet conversés amb en Josep Maria Mercader sobre la fusteria i la funerària com a soci de la Unió de Botiguers, però ho deixarem per la setmana vinent perquè avui ens fixarem en dues coses només a Inquiets. L'entrevista amb la Meritxell Serret, que tot seguit podreu escoltar, i l'espai de literatura en directe amb l'Elisenda Rossell. Us expliquem una mica, l'entrevista que podeu sentir tot seguit es va gravar la setmana passada, concretament el diumenge. Ens vam desplaçar com amics fins a Brussel·les per compartir temps amb la Meritxell Serret, i aquest és el resultat de l'entrevista. Espero, ens fa molta il·lusió poder emetre les seves paraules perquè ens encoratge a tots a seguir aquesta lluita que els catalans ja fa tants i tants anys que duem a terme. Amb vosaltres, l'entrevista amb la Meritxell Serret. Bon dia, avui és un dia especial perquè ens trobem a Brussel·les. Hem viatjat fins a la capital de Bèlgica per estar uns dies acompanyant a la Meritxell Serret. Molts de vosaltres sabreu que és la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, però l'Espluga, la Meritxell, no és només consellera, sinó que és la parella de l'Espluguí i conegut diputat també del Parlament de Catalunya, Ferran Civit. Estem aquí amb ella. Abans, però, de parlar, recordar-vos que el 30 d'octubre del 2017 Meritxell Serret i part del govern marxen cap a Brussel·les. Transcorreguts aquests 6 mesos, doncs, hem volgut saber com ho veu tot des de l'exili i com s'ha adaptat també a Brussel·les. Recordem que a finals de gener Serret renuncia a la seva acta de diputada per facilitar la formació de govern, avui dia encara per constituir. Res, saludar-te amb moltes ganes. Bon dia, Meritxell.
Hola, molt, molt bon dia.
Bé, per què Brussel·les?
La veritat és que vam venir aquí i se'ns va dir així, i després ho hem pogut comprovar que era ben cert, perquè Bèlgica és un dels països on hi ha una justícia més garantista, on hi ha una clara separació de poders i on també teníem, no, la creença de que l'entorn doncs, seria, si més no, amable i respectuós amb nosaltres. I, de fet, així ha estat, és un bon principi.
Portes ja sis mesos. Com ha sigut l'adaptació, no? Perquè suposo que els primers dies no són fàcils per ningú.
No, la veritat és que les primeres setmanes era tot molt, molt intens. Vam arribar aquí amb tota la incertesa i ha costat, però també és cert que des d'un primer moment hi va haver molta gent, molt bona gent, que ens van ajudar, que van fer tot el possible perquè estiguéssim a gust, perquè ens sentíssim acollits, perquè no ens sentíssim desemparats en cap moment, i això encara dura ara. Per tant, he de dir que malgrat tot ens sentim molt afortunats d'haver pogut fer cap aquí a Brussel·les.
És a dir, que després d'aquests 6 mesos, creus ara que ha sigut la millor decisió?
Soc d'un tarannà optimista i de mirar endavant, per tant no acostumo a mirar molt enrere amb neguits. Les decisions es prenen quan es prenen pels motius que s'han de prendre en aquell moment. Per tant, a toro passat a vegades es poden dir moltes coses, però ara com ara jo crec que en el meu cas vaig prendre les decisions que creia que havia de prendre cada moment i per tant la de venir aquí a Brussel·les doncs crec que també va ser encertada en el seu moment i ara simplement és assumir la responsabilitat i continuar tirant endavant des d'aquí per aconseguir posar en evidència aquesta injustícia espanyola i fer tot el possible, no només perquè la justícia belga ens doni la raó, sinó sobretot per aconseguir que a Espanya s'alliberin els presos polítics que ara mateix hi ha.
Brussel·les és el centre de, bueno, és on hi ha el Parlament Europeu. Això també va pesar per prendre la decisió, el fet de que bueno, hi hagués tots els parlamentaris i de fet, bueno, hi ha els parlamentaris catalans.
El fet de que hi hagi les institucions europees, el Parlament, la Comissió, i això provoca també que hi hagi tot un ecosistema d'entitats i organitzacions internacional de diferents àmbits, evidentment que és un element a favor pel fet de venir aquí. I com ho deia, hi ha de ser un entorn en el qual es pugui respectar la posició i alhora sigui altaveu de les demandes i de la injustícia que ara hi ha a Espanya. I en aquest sentit ens ha anat molt a favor. El suport dels eurodiputats catalans ha sigut fonamental i, a més, la feina que estan fent amb una plataforma d'eurodiputats de diferents països que estan treballant a favor de que respectin els drets humans i els drets civils i els drets polítics a Catalunya està fent una feina grandiosa i ens està ajudant moltíssim.
La gent de Brussel·les està al cas de la vostra situació?
Jo crec que a Brussel·les i a Bèlgica en general, des de seguida l'impacte mediàtic es va fer evident i qui més qui menys sap que a Bèlgica i a Brussel·les hi ha exiliats polítics que venen de Catalunya i saben que, doncs, que a Espanya s'està perseguint persones per les seves idees polítiques i per haver volgut deixar votar la gent en un referèndum l'1 d'octubre. I això fins a cert punt genera una certa empatia dins l'opinió pública, perquè malgrat, evidentment, ells no tenen per què estar a favor de la nostra causa de voler una república catalana, el que sí que entenen i que estan a favor és de que no es pot actuar amb violència contra la ciutadania indefensa davant d'unes urnes, i entenen que el problema que tenim és un problema polític i el que s'ha de resoldre és a través del diàleg i de la via política.
Aquí a Brussel·les no només estàs tu, Meritxell, també està el conseller Puig, si no m'erro, i el conseller Comín. Això ajuda?
Sí, evidentment, i des del primer moment totes les persones que vam arribar aquí i que després vam continuar aquí, érem cinc, no? El president Puigdemont, la Clara Ponsatí, el Toni Comín, el Lluís Puig i jo mateixa, malgrat puguem ser d'opcions polítiques diferents, malgrat en algun moment puguem tenir visions potser no del tot coincidents, però el que sí que tenim clar és que fem pinya aquí perquè estem junts en aquest repte, i que l'objectiu és el mateix. L'objectiu és poder continuar defensant els drets del nostre país i de la seva ciutadania, i poder assolir aquest objectiu que una majoria creiem que és el de construir la República Catalana.
Et sents arropada? Reps mostres de suport? Com ho portes, això?
Contínuament rebem mostres de suport, ens sentim molt recordats, ens sentim molt acompanyats, i hi ha gent que ens escriu, hi ha gent que ens envia coses, hi ha gent que ve de visita a veure'ns, i constantment, a través de la gent que arriba, doncs et fan arribar d'altres. Per tant, ens sentim, la veritat és que molt, molt recordats i molt acompanyats, i això doncs ens fa sentir molt, molt bé, ens emociona tot sovint, i evidentment també ens agrada poder tornar aquestes mostres quan ens demanen, doncs, de que gravem vídeos per sopars, o de que no fem entrevistes, o que en tot el que puguem tornar també aquesta, no, aquest sentit d'estima i d'escalf.
Suposo que aquest escalf fa que puguis portar millor el dia a dia a Brussel·les. Explica'ns una mica doncs, quin és el teu dia a dia aquí.
La veritat és que el dia a dia, m'agrada dir-ho, que és de tot menys rutinari. És a dir, no tenim ara mateix una rutina establerta. Sí que mirem de preservar, de trobar-nos tots un cop a la setmana, o els dimarts o el dimecres, en funció de la setmana, de reunir-nos i parlar tant dels nostres temes de tirar endavant aquí el dia a dia, com de qüestions més polítiques o de l'activitat que podem anar fent. I entremig també, evidentment, hi ha molt contacte amb els nostres advocats per preparar totes les defenses jurídiques, i tota aquesta feina que deia de fer entrevistes, gravar vídeos. Tenim una... És el que dic, no és una rutina, però sí que tenim una feina constant que ens ajuda, la veritat, a que els dies no es facin pesats ni molt menys, i que a poc a poc també tinguis la sensació que es va avançant. Tant aquí, amb les victòries, no?, entre cometes, però petites victòries que a poc a poc anem tenint davant de la justícia, sigui l'Alemanya, sigui la belga o l'escocesa, i esperem que també la suïssa, amb aquestes victòries que a poc a poc anem tenint a nivell judicial, també creiem que ha d'anar a la part amb aquest, no?, amb aquesta victòria que també hem de tenir a nivell de Catalunya amb la Constitució del Govern, i podent entre tots reforçar-nos en tots els àmbits per insisteixo, per acabar amb aquesta injustícia que ara mateix hi ha a Espanya.
Què t'agradaria que passés en els pròxims dies a Catalunya?
En els pròxims dies a Catalunya, i és això, jo soc, de moment encara no podem fer planificacions a molt llarg termini, per qüestions personals també, però jo crec que a Catalunya en els propers dies espero i confio que s'explicitarà aquest acord de les forces republicanes, que es podrà constituir govern, que es posarà en evidència que s'ha d'aturar aquest 155 i que es pot aturar aquest 155, i sobretot continuar amb el que insisteixo, amb aquestes petites victòries. És a dir, el que més fa perdre els papers, per dir-ho així plenament, a qui ens ha volgut mal, és veure la persistència, és veure que la gent continua dia a dia ferma amb les seves conviccions, sortint al carrer quan cal, omplint de color groc el país i mantenint-se sempre amb aquest esperit obert, cooperatiu, constructiu, de voler fer un país de tothom i per a tothom. I això també, sí, amb aquest esperit de la societat, i sumem un govern republicà, perquè és això, el govern o hi som nosaltres o hi seran ells, i per tant, millor nosaltres, i amb tot el que es pugui, que mai serà tot el que voldrem, però amb tot el que es pugui, reforçant i canviar la dinàmica i reforçar-nos també en el govern, i després els que som a fora a l'exili també reforçar amb aquestes victòries judicials i amb aquesta estratègia d'internacionalització. Si cobrim bé tots aquests fronts, crec que tornarà l'optimisme i, insisteixo, el camí és llarg, potser no és planer, però anem pel bon camí.
I sobretot el que tu remarques, no? Aquest no deixar-nos vèncer en cap moment, no?
No, perquè no hi ha motius per deixar-se vèncer. I evidentment que l'Estat és molt fort i s'ha mostrat amb aquests tics autoritaris d'una manera molt crua i violenta, però, insisteixo, el sol surt cada dia i estem fent-ho bé, estem fent-ho democràticament, estem fent-ho pacíficament i estem guanyant l'empatia de bona part de l'opinió pública europea. I això és molt important i això ens dona aquesta seguretat de que no hem fet res il·legal, no hem fet res mal fet, no hem comès cap crim i l'únic que estem fent és defensar democràticament una opció legítima i que és per fer un país millor, en una Europa millor, per una societat més cohesionada.
Bé, Meritxell, hem dit al començament que ets la parella del Ferran Civit. Puja molt el Ferran.
Sí, puja quan pot també, perquè és evident que ja el que el conegui ja ho sabrà, però ell no acostuma a parar mai, per tant, entre sopes grocs, amb la feina també de diputat i que ara el calendari que t'incert de quan els convoquen o no els convoquen per si hi ha sessió d'investidura o no, doncs el fa estar pendent de si pot pujar o no pot pujar, però sí, la veritat és que ve tan sovint com pot i aprofitem per fer turisme per Bèlgica, m'ensenya també a descobrir junts aquesta ciutat que és Brussel·les i que també té els seus racons i les seves coses, els seus museus i els seus carrers, i la veritat és que m'intenta i m'ajuda moltíssim a passar això de la millor manera possible.
L'altre dia, el dissabte passat, va córrer 10 quilòmetres per la marxa per la llibertat, tot un repte, no?
Jo crec que ho van fer entre un grupet, eren uns quants d'aquí de l'Espluga, des d'aquí també els agraeixo a tots els que hi van ser, tota la colla, i sí, va ser un repte perquè, bueno, suposo que tampoc no podien entrenar tant com voldria, potser, però estan en forma, estan en bona forma.
Tota aquesta colla que tu dius són l'equip del, recordem, demo del Club Atlètic Esplugui. Bé, Meritxell, segur que la gent de l'Espluga en aquests moments que t'està escoltant també molta energia, jo ho sé, perquè molta gent que ha sabut que pujàvem a veure't, doncs ens han dit dona-hi records, dona-hi una abraçada a la Txell, digue-li que pensem en ella, que el recolzem. Una mica això és el que hem vingut a fer aquí a Brussel·les, a dir-te, tot i la distància, estem amb tu, i el que volíem era compartir aquests minuts i que la gent de l'Espluga et vegi amb aquesta vitalitat i que tot i la dificultat, perquè no és fàcil, com tu dius, res és fàcil, doncs estem vius i només per això hem de continuar. Gràcies, Meritxell. No sé si vols dir alguna cosa més a la gent de l'Espluga.
Simplement que moltes gràcies per, no?, per aquesta estoneta també, per poder sentir-vos a prop, i des d'aquí una abraçada molt, molt gran, molts ànims, molta força i un petó molt gran a tothom. Fins aviat.
Adéu, gràcies a tu. Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona al lament esplenir pel seu jardí. Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és reservada, que saps si cèrvols al bosc.
i muntanyes sense repòs, que val que nit i dia per arribar a temps a la cort, a implorar per la seva vida.
En Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor ara, que s'ha sis cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Sol veu els seus llavis, sol veu el seu somriure, no té 20 anys encara, és innocent com el cant d'un ocell. Una matinada clara. Bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència, i ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència, i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser reservada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada, que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Així sona Jordi, la primera cançó d'aquest nou disc que va presentar fa uns dies en Roger Mas. L'àlbum que es titula Parnàs i és un viatge al jardí dels poetes. Doncs res, aquesta cançó, Jordi, compta amb la col·laboració de la usonenca Núria Graham i el disc estableix un diàleg entre poesia i música en un viatge al jardí dels poetes. Falten res escassos segons per arribar a 3:15 del migdia. Nosaltres estem aquí a Inquiets en directe. Avui ha sigut un Inquiets així una mica especial, ja que recordem, avui hi ha hagut la inauguració del pavelló municipal a l'Espluga de Francolí per part de les autoritats, i on l'Espluga FM Ràdio doncs, us ho ha estat explicant allí en directe. Nosaltres hem hagut de refer una mica el nostre programa. Teníem previst que avui la Laura Poblet, la nostra col·laboradora, doncs conversés amb en Josep Maria Mercader sobre el negoci de la fusteria i la funerària com a soci de la Unió de Botiguers, aquests descobriments que la Laura ens fa cada dissabte de les botigues. No podrà ser, deixarem aquesta entrevista per la setmana vinent, però no us ho perdeu. Són uns minuts interessants parlant amb en Josep Maria Mercader i la Laura Poblet. Nosaltres ara posarem una mica de música, descansarem uns minuts i tot seguit doncs, conversarem amb l'Elisenda Rossell sobre literatura. Fins ara. Bé, us hem dit que us posàvem uns minutets musicals, però de fet potser ni caldrà posar-los perquè ha arribat així de sobte l'Elisenda aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Deixem-la que quasi respirar. Bon dia, Elisenda, benvinguda.
Hola, bon dia, Armínia, gràcies.
Avui sí que és un inquiets d'allò més inquietant, no? Sí. En el sentit de que no parem de bellugar-nos, sí. Ara al pavelló, sí. Ara hem anat fins a Brussel·les, hem conversat amb la Meritxell Serret. Hem deixat de fer algun espai per falta de minuts,
clar.
Però el que no podem deixar de fer a la ràdio són els directes, que és el que més ens agrada
això
fer.
Això mateix.
Tenir les persones aquí, poder mirar-les als ulls, poder
sí.
mirar els ulls
sí.
i conversar una mica de literatura.
I mira que avui, Hermínia, potser no haurà encertat gaire el tema, perquè és un dia molt inquiet, és un dia ple d'esdeveniments, comunions, la inauguració del poliesportiu, política, i jo vinc a parlar d'un tema que és una mica diferent de tot plegat, que és el tema de la mort.
Bé.
I de l'asserenament que hem de tenir en els moments en què la mort arriba a la nostra vida i ens dona un cop, no? Una sorpresa, i ens pren un ésser estimat.
Bé,
o sigui que marcaré un altre ritme, Hermínia.
Ja està bé, però són temes de la vida, és a dir, entren perfectament i a vegades també cal parlar-ne.
També cal parlar-ne, sí.
Doncs baixarem una mica aquest pèl de música perquè jo crec que aquest tema es mereix tot el silenci del món i tota l'escolta.
Sí, doncs mira, Hermínia, ja saps que jo normalment porto a la ràdio, quan me convideu a venir, algun tema que m'ha passat durant la setmana i que m'ha colpit i que d'alguna manera penso, mira, he de buscar dins de la literatura un referent que m'ajudi a entendre això que ha passat o que em doni una miqueta de llum literària, no?, a tot el que la vida prosaica ens porta dia a dia. Aquesta setmana jo he hagut d'estar, per desgràcia, en contacte amb la mort, perquè s'ha mort un ésser estimat meu, i també he fet el mateix, no? He recorregut a la literatura i he buscat paraules que m'asserenin i que em confortin. Uh-huh. Llavors, la primera d'aquestes paraules corresponen a un poeta no gaire conegut, de principis de segle XX, que es diu Joan Teixidor, i si em permets, te'l llegeixo.
Oh,
començo
tant.
Així. Et sembla, Hermínia?
Perfecte.
Mira que busco la pàgina. Podia portar preparada també, però és que avui...
Avui va, això, escolta, hi ha dies que les coses van com van i ens hem d'adaptar i no passa per res.
No, el directe té això, no?
Sí.
A veure, ja la tinc, Hermínia.
Doncs som-hi, t'escoltem, Elisenda.
No, espera. Espera, perdona, 534. Aquí, ara sí, Hermínia. Mira, diu així, el títol és Morir. I morir pot ser vell. Quan tot es trenca i una veu et crida cap a un destí més alt. Llavors, la sang com l'aigua damunt la terra cau. La saba creix fins a la flor i el fruit en els camps pairals. Però simplement, sense cap gest estrany, com si tot fos senzill i pur en el camí dels dies. Així s'aixeca el sol o ve la nit o estimem. És una manera bonica d'entendre el fet de morir, de donar-li bellesa, la paraula vell, no? I morir pot ser vell, en ve alta, òbviament, i és una manera de posar ordre en un moment caòtic de la vida, que és quan això, no? Ens arriba la malaltia, ens arriba el dolor, ens arriba la pèrdua d'un ésser estimat. Hi ha un metge que creu molt en tot el tema de les emocions, de la importància de les emocions en la curació, en el sanament físic de les persones o emocional, no? De vegades, que es diu Mario Alonso Puig, el seu llibre Mindfulness, que parla una mica de la necessitat de controlar el pensament per vèncer el sofriment. Diu ell que el dolor és inevitable, el dolor és natural. L'hem de saber suportar i l'hem de saber portar. Però el sofriment és fruit d'una xerrameca mental que generem amb els nostres pensaments, no? Que ens fa pensar que som potser més desgraciats o més vulnerables o més maltractats per la vida pel que ens acaba de passar, i que ens genera tot un cúmul de pensaments que ens porten a sofrir més del que caldria, no? A no discernir el que realment ha passat i el que hem de saber analitzar, no? Llavors, això a mi m'ha frapat, aquesta idea. Aquests dies he estat llegint i aquesta idea m'ha frapat i he pensat, és veritat, no? Quan la vida et porta un revés, el dolor és natural, és inevitable, s'ha de passar, s'ha de portar, no? El que diem el dol, no? Uh-huh. Però, en canvi, potser hem de trobar la serenitat mental per fer d'aquest moment alguna cosa bella, alguna cosa estimable, alguna cosa bona, que ens permeti asserenar-nos i fer un punt d'inflexió a la nostra vida, no? Pensar que necessitem viure l'ara i l'aquí i acceptar la veritat, no? Hi ha un pensador taoista xinès que diu Lao Tzu diu, sempre que la ment es projecta cap al passat, és per trair-nos una mica i fer-nos anar cap a la depressió, no? Per què no vaig fer allò? Per què, no? Rememorar moments del passat que ens poden fer sentir infeliços, culpables, còmplices d'alguna cosa que no va funcionar com havia d'haver anat. I quan la ment es desplaça massa cap al futur, també és una mica traïdora, perquè el que busca és angoixar-nos, no? Fer-nos crear una ansietat, no?
Aquesta incertesa,
aquesta incertesa que, com que no controlem, perquè no, l'ara i aquí sí que el podem controlar, però ni el passat ni el futur, no? I ens crea una angoixa el mateix Descartes, un filòsof absolutament racional. Al final de la seva vida va escriure unes cartes i en una d'elles deia he patit molta angoixa a la meva vida i la majoria de vegades per problemes que no m'han arribat a passar.
No passar mai,
no? I llavors he pensat, dic, mira, és un moment per aturar-nos, és un moment per reflexionar, és un moment per entendre que la vida hem d'acceptar el que ens ve amb una serenor i amb una bellesa que de vegades costa, dir-ho és fàcil,
sí.
Dir-ho és fàcil, llegir-ho és terapèutic. Quan llegeixes aquest tipus de... o ara de la persona que em pugui estar sentint a mi, no? O jo mateixa, que em sento a mi mateixa i penso, la paraula és terapèutica, dir-ho és terapèutic, pensar d'aquesta manera és bo, és un bàlsam, no? per a la vida.
Però posar-ho a la pràctica.
Però posar-ho
ja
a la pràctica, no? Segur que ara hi ha gent que m'està escoltant i deu dir, home, això que estàs dient és molt bonic, però a mi no em vinguis amb mandangues, no? Perquè el que realment sento, com em sento tractat per la vida, ja dic, jo ara avui he pensat en la mort, però hi ha moltes maneres de morir, no? Hi ha moltes circumstàncies a la vida que són un fracàs no acceptat o que són una situació que en certa manera ens està ajudant a morir cada dia una mica, no? I penses, ostres, és molt bonic dir-ho així, però la veritat és que, a veure, el sofriment és inevitable, no? I a mi m'agrada pensar, perdó, que no ho és, no? Que podem controlar-lo.
A més, quan l'única cosa que sabem quan naixem, o sigui, l'única cosa que podem dir és que ens passarà segur, és que ens morirem.
Sí, però en canvi és un tema que si t'hi fixes, ara potser se'n parla més, no? Però s'ha convertit en tabú i no estem preparats per la mort.
O com algo molt lleig.
Molt lleig,
quan,
sí.
A veure, hi ha diferents tipus de mort, també,
sí,
no?
Quan
és una mort natural,
sí.
Jo suposo que aquest poema que...
Sí.
És una mort en una edat natural,
sí.
Per això diu vell, no?
Sí, sí.
I...
És un acte de bellesa en el sentit que és el final d'un procés i de vegades també és una manera de renéixer. Jo ara no parlo ni de resurreccions, ni de cap tipus de religió, no vull barrejar una cosa amb l'altra, ni molt menys, però sí que és una manera de renéixer perquè la mort pot fer que les persones del teu voltant, en certa manera, facin una parada i reflexionin sobre la seva vida i sobre com volen dur-la a terme, no? Per tant, en certa manera, en aquesta comunió que tenim entre tots, no? Els familiars, els amics, les persones que estimem, en definitiva, i tothom en general, la humanitat en general, com de vegades un ajuda l'altre en aquest sentit, no? I com és necessari que uns marxin perquè uns altres continuïn, recapacitin, aprenguin, reflexionin. És com aquell conte del llenyataire, molt curtet, Hermini, aquell llenyataire que es va llogar en un bosc per tallar arbres quan es tallaven amb destrals, no? I portava una destral molt bona, molt ben preparada, molt ben afilada, i era boníssim, i el seu cap estava contentíssim amb ell, no? El que passa que dia rere dia veia que ell rendia menys a la feina i va arribar a pensar que era ell que estava esgotat i que necessitava doncs descansar o potser doncs que no sé, atribuïa el fet que no rendís tant a la feina a moltes circumstàncies. Fins que un dia el seu cap li va dir, escolta, quant temps fa que no esmoles la destral? Diu, és que no tinc temps d'esmolar la destral, no? En un món tan canviant avui en dia, on hem de córrer, no és que sigui un món que canvia, és que és un món que està, o sigui, que està evolucionant a marxes forçades, no? Estem assistint a tot un procés ja informàtic, tecnològic, la feina, tot ens absorbeix tant que moltes vegades no tenim temps de parar-nos a esmolar la destral, no?
Sí, sí.
I jo penso que hi ha moments a la vida que s'han d'aprofitar i aquest, en comptes de convertir-lo en un sofriment, aquest vull dir la mort, no? En comptes de convertir-lo en un sofriment d'aquells que et fa impotent, no? Que no et permet avançar. Jo prefereixo veure-ho com un, un moment de fructificar, un moment d'esmolar, un moment de reflexionar, de fer un peron, no? Una parada, no? I crear un punt d'inflexió a la teva vida i veure-hi un altre llum, veure-hi un altre camí, veure-hi una altra reflexió. M'agrada pensar-ho així.
Veig que tens un llibre obert.
Sí, en tinc un altre, que és el del Vinyoli, i has pensat que portava dos poemes,
sí,
no, Armínia?
Sí, un llibre
que
obert bonic, sí. A més el color és molt bonic.
Aquest és Joan Vinyoli, aquest és més conegut que el que he llegit abans, i potser seria la manera d'acabar.
Perfecte, perquè ens queden 2 minuts i mig per arribar a la punt de la 1 del migdia, i escoltant-te serà un plaer.
Endavant, doncs, Armínia. Sí a la mort. Cada moment és el moment de néixer i cada instant és l'instant de morir. D'aquest saber morir vivint, vull créixer fins al trànsit darrer. Quin nou camí se m'obre fosc? Mal coneixem l'aquí i no tenim cap lluc de la tenebra. Sol ser que sóc un brot agut de febre no recurrent i que a la mort dic sí.
I doncs acabem amb en Joan Vinyoli, amb aquest, podríem dir, cant a la mort.
Cant a la mort i cant, no? A la vida, no?
I cant a la vida, perquè la mort és part de la vida.
És part de la vida.
Elisenda, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies
per
a vosaltres.
Per aquests poemes. Sí. Espero que aquest punt d'inflexió de la teva vida, doncs, sigui el més vell que pugui ser.
T'ho agraeixo.
I no res, ens veiem aviat.
Ens veiem aviat. Adéu,
gràcies, Elisenda.
Adéu.
I nosaltres, quan falte doncs, 1 minut i mig per arribar al punt de la 1, us diem adeu amb aquest Inquiets d'avui dissabte, on hem anat hem parlat amb la Meritxell Serret des de Bèlgica, hem estat escoltant aquesta inauguració del pavelló municipal d'esports de l'Espluga de Francolí i hem estat conversant amb aquesta interessant persona, l'Elisenda Rossell, que sempre ens aporta aquest moment de pau a Inquiets que tant ens agrada. Fins aquí. Gràcies al Gerard Cabal, que ha estat a la part tècnica, aquests joves espluguins que gràcies a ells doncs, nosaltres podem posar-hi la veu a aquests programes, i a tots els col·laboradors que ens acompanyen, i sobretot a tu que ens escoltes des de casa. Ens retrobem el pròxim dissabte. Que passeu un bonic dia.